Bon dia, són les dues.
14:15, amb Mònica Folquet.
Civil torna a posar els Mossos en el punt de mira en el judici de l'1 d'octubre, on dels agents que va participar en els escorcolls a Bigues i Riells, on es van requisar paperetes al referèndum, assegura que la policia catalana no col·laborava. També diu que en els documents requisats de Josep Maria Jové parlava de protegir els Mossos.
Planteava la situació de què haria Mossos d'Esquadra en caso de que el proceso siga y se reciban estas órdenes, ¿no? El escenario que plantean es que hay que darle garantía jurídica a la actuación de Mossos d'Esquadra para que no puedan ser sancionados penalmente.
L'advocat Joaquim Forn ha intervingut per assegurar que això no consta als informes que va elaborar la Guàrdia Civil. El segon agent que ha declarat i que va participar en els escorcolls al Departament de Treball també ha deixat entendre que la situació era de violència.
La actitud de las personas que había fuera era una actitud hostil, era una actitud pacífica.
Bueno, una actitud pacífica de unas personas que se están increpando, que se están insultando, que pues yo no la definiría como pacífica.
També ha declarat la gent que va analitzar els correus electrònics de l'exconseller d'Interior, ha explicat que Joaquim Forn va assumir el càrrec conscient que podia tenir conseqüències penals. I el president Torra nega que s'amagui darrere el síndic en la polèmica dels llaços grocs després que Inés Arrimadas li hagi etzibat que els independentistes no són tan valents davant la justícia.
¿Usted se cree que engaña a alguien con esto? Que luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo, se echan el muerto unos a otros, no se acuerdan, era simbólico. Basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos.
Jo no prohibiré mai res. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió i de més llibertat d'expressió i de més democràcia. Jo he pres les decisions que crec que he hagut de prendre. M'he llegit la resolució i l'he contestada, senyora Arrimadas, i no m'he amagat absolutament de res.
En espera del que acabi resolent, Rafael Ribó, la Junta Electoral, es reunirà demà a la tarda per decidir quines mesures emprenen. I acabem de saber que la primera ministra britànica ha demanat formalment una pròrroga del Brexit fins al 30 de juny en una carta que ha enviat a Brussel·les. De seguida els detalls. Abans els esports, l'Osca tampoc cedeix els seus jugadors a Catalunya i Gerard López dona una llista de 20 futbolistes. Aleix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. Havia de ser de 22, però finalment serà de 20, perquè aquest matí l'Osca ha comunicat a la Federació Catalana de Futbol que no permetien que Àlex Gallar i Enric Gallego anessin dilluns a Montilivi a jugar aquest amistós de Catalunya contra Veneçuela, al·legant que s'estan jugant la permanència a primera divisió i que s'arrisquen a una lesió dels seus futbolistes. L'Osca s'uneix, per tant, al Valladolid i al Rayo Vallecano, que ahir van anunciar que tampoc cedirien els seus jugadors catalans pel mateix motiu. El seleccionador de Catalunya, Gerard López, diu que ho entén.
Jo puc entendre l'Osca, el Valladolid i el Rayo, perquè jo quan entrenava al Barça B i a mi em cridaven el Carles Alanyà per la sub-21, en el fons pensaves, ha d'anar, és bo pel nano, li fa il·lusió, però tant de bo no se'm lesioni.
Ara repassem la llista oficial amb la presència de Gerard Piqué i de Xavi Hernández com a grans estrelles, i també comencem a escalfar motors per la Champions femenina. Aquesta tarda a les 7 al miniestadi, anada dels quarts de final entre el Barça i l'LSK noruec, un partit que per cert es podrà veure en directe a 8TV.
Pel que fa al temps, aquesta última tarda d'hivern serà assolellada a gran part del país, només es formaran 4 núvols inofensius. L'ambient serà semblant al d'ahir, amb temperatures que no passaran dels 17 o 18 graus.
A RAC1 14:15. Les notícies en 30 minuts.
Els testimonis de la Guàrdia Civil que desfilen pel Suprem tornen a posar els Mossos al centre del debat. A preguntes de les acusacions, critiquen el seu paper en els diversos escorcolls d'aquelles setmanes i també el situen com una de les estructures d'estat que preparava el govern. Un dels agents ha assegurat que en documentació intervinguda Lluís Salvador els projectaven com a futur exèrcit català.
Se define qué pasos a seguir se deben de realizar para obtener un estado propio, ¿no? Y aquí ya se empieza a mencionar que Mossos d'Esquadra va a realizar un papel importante, que se tiene que adaptar y actualizar la organización que hay actual para asumir esas competencias en materia de defensa.
Tot i que després ha reconegut que no hi ha cap correu ni document que impliqui l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, o el major Trapero en aquests plans. De fet, a preguntes de l'advocat Xavier Melero, el mateix agent s'ha fet l'orni sobre què preveia el govern pels Mossos.
Se puso en su conocimiento una anotación en la que se manifiesta por MHP, muy honorable presidente, que los Mossos cumplirán siempre las órdenes judiciales.
No.
¿No lo tenía usted presente esto cuando ha contestado al Ministerio Fiscal?
Yo he hecho referencia a esas anotaciones donde hablan de Mossos d'Esquadra como estructura de Estado. simplemente a eso.
Tot i que ho havia destacat en alguns dels seus informes, anem cap a Madrid sobre les actuacions sobre el terreny que han apuntat Benet Íñigo. Bon dia.
Bon dia. Doncs han insinuat que no els ajudaven en els diversos escorcolls del 20 de setembre, per exemple, en el cas de Bigues i Riells, on van trobar milers de paperetes en un magatzem. La gent diu que l'ambient era de violència i hostilitat, tot i que a l'hora de concretar parla de gent asseguda i agafada dels braços i critica què van fer els Mossos perquè no van enviar antiavalots.
Se presenta una patrulla de seguridad ciudadana y directamente se dirigen a este joven que está organizando allí un poco a los concentrados. Entablan con él una conversación y este joven se levanta y dice algo así como: ya está, ya hemos cumplido, no vamos a darle lo que busca, imágenes de violencia y enfrentamientos con Mossos d'Esquadra.
Ni van fer servir la força, ni es va ferir a gens, però sí que es va trencar el retrovisor d'un cotxe. També s'ha esforçat en descriure un ambient preocupant, un dels responsables de l'escorcoll al Departament de Treball.
L'actitud de les persones que havia fora era una actitud hostil, era una actitud pacífica.
Bueno, una actitud pacífica d'unes persones que se estan increpando, que se estan insultando, que pues, yo no la definiré como pacífica.
Diu que no va veure tampoc Mossos d'Esquadra, però que li va semblar bé sortir finalment per la porta del darrere per evitar aldarulls.
Per cert, que el primer agent ha situat Quim Torra a les naus de Bigues i Riells uns dies abans dels escorcolls.
¿Conoce usted quién tenía conocimiento de que en esa nave podía haber ese material?
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, y entre los que había, pues el señor Sutrías se vio en las naves, varios diputados, sí, un diputado de Tarragona.
També ha parlat molt dels Mossos la gent que ha analitzat els correus electrònics de Joaquim Forn. Segons ells, denoten que el paper de la policia catalana eren de connivència amb el referèndum, Benet.
Sí, hi ha correus on critiquen el nomenament de Diego Pérez de los Cobos com a coordinador policial, i en d'altres el major Trapero informava el conseller dels riscos del dia 1 d'octubre. I aquí rep tothom.
Ahí hacen mención a que efectivamente ya había locales que ya estaban ocupados, incluso que había un llamamiento de ANC como de Òmnium para que sus militantes fueran a custodiar esos puntos de votación, y que incluso en el caso, bueno, que la CUP no descartaban acciones combativas.
També ha dit que els correus d'en Trapero confirmen que tots dos anaven de la mà a l'hora de limitar l'ús de la força, i analitzant les comunicacions de ràdio dels Mossos aquell dia, també diu que feien seguiments als altres cossos de l'Estat i que s'havien d'apartar quan aquests cossos, la Guàrdia Civil i Policia Espanyola, intervenien als col·legis.
Els advocats, gràcies Benet, dels líders independentistes continuen en peu de guerra davant del tribunal, protesten per qüestions que creuen que poden crear indefensió, com per exemple no poder projectar vídeos per demostrar que es falta la veritat o que els testimonis parlin de fets que no han presenciat en primera persona. Continua amb el Suprem. Mar Poyato, bon dia.
Sí, bon dia. Les defenses no estan gens d'acord amb els criteris que s'ha adoptat la sala pel que fa a les proves, i ho fan constar en cada sessió. Això molesta Manuel Marchena i provoca algunes discussions. És el cas d'Andreu Vandeneinde, que ha tornat a reclamar que es puguin projectar vídeos durant les declaracions dels testimonis, i a Marchena no li ha fet gens de gràcia.
Solicito la exhibición del vídeo porque se ve todo lo que ha sucedido.
Vamos a hacer como si eso no lo hubiera propuesto usted, por favor.
Pero señoría, tendrá que quedar constancia de que solicito el medio de prueba.
Ahí esto está grabado. Por eso, y es lo digo, la quinta vez que usted solicita un vídeo como elemento de prueba. Ya sé que usted quiere que yo confronte con usted, pero no es el caso.
Una reclamació que ha tornat a fer Marina Roig aquest matí des del Món RQ. L'advocada de Cuixart diu que són proves necessàries per demostrar que els testimonis entren en contradicció.
Que d'aquí 2 mesos o 3 mesos aquest vídeo es pugui posar amb una prova documental, que és senzillament exhibició de vídeo un darrere l'altre, que no permet un comentari ni res, és a dir, nosaltres no podrem llavors dir: miri, escolti, és que aquest vídeo es correspon a la declaració que va fer el tip número tal, que tal dia va dir, i això era mentira. Això el tribunal no ens ho permetrà tampoc.
Roig avui també s'ha queixat que els testimonis parlen de documents que no han analitzat, i la gent de la Guàrdia Civil se li ha encarat.
En el documento enfocats...
Con la venia de la sala se le está volviendo a preguntar valoraciones, y ahora empieza el testigo a hablar del documento Focats que ha dicho antes que él no ha analizado.
Pero lo conozco.
Bien. Yo también lo conozco.
Bien, a ver, por favor, por favor. Debates bidireccionales no, por favor.
En aquests moments, pausa per dinar. La sessió reprendrà a les 4 amb la declaració d'un altre agent de la Guàrdia Civil que va examinar correus de Jordi Cuixart.
Gràcies, Marc. Tanquem línies amb el Suprem, però en relació a l'1 d'octubre s'ha arxivat el cas contra Montse Venturós pel seu suport al referèndum. L'alcaldessa inhabilitada de Berga ha anunciat en una piulada a Twitter que avui li han comunicat la decisió de la Fiscalia. Venturós és una dels 700 alcaldes i alcaldesses a qui la justícia investigava per haver signat decrets a favor del referèndum. El 4 de febrer la van citar a declarar, però no s'hi va presentar. Continua inhabilitada durant 6 mesos per una altra causa. La dirigent de la CUP es va negar a treure l'estelada del balcó de l'Ajuntament durant les eleccions al Parlament i les espanyoles del 2015. I la Generalitat manté els llaços grocs als seus edificis malgrat el requeriment de la Junta Electoral Espanyola. En espera que el síndic de Greuges hi digui la seva, Quim Torra ha refermat la decisió de no retirar-los avui al Parlament. El president se les ha tingut amb Inés Arrimadas, que l'acusa d'amagar-se darrere dels consellers i del síndic. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Ciutadans, que va presentar el recurs contra els llaços, ha estat l'únic grup avui a treure el tema en la sessió de control. Inés Arrimadas ha arribat a estripar dues fotos d'edificis públics amb símbols contra l'empresonament dels líders de l'UO i ha acusat els independentistes de ser molt gallets al Parlament i, en canvi, mansos quan han de declarar davant dels jutges.
¿Qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que le dé la gana?
Silenci.
Se pongan tan nerviosos. Que aquí son muy gallitos, luego delante de los jueces, no veas cómo se vienen abajo, ¿eh? Pero no se esconda detrás de los consellers y conselleras, señor Torra. No se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el síndic de Greuges, probablemente el mejor pagado. ¿Usted se cree que engaña a alguien con esto?
Quim Torra li ha respost amb ironia que trobarà a faltar l'espectacle que fa Arrimadas a les sessions de control quan ensenya cartellets i ha assegurat que no s'amaga.
Si vostès consideren que aquests llaços grocs i que aquestes estelades són símbols polítics, vostès estan acceptant que tenim presos polítics. Jo no prohibiré mai res. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió i de més llibertat d'expressió i de més democràcia. Per tant, a mi sempre em trobarà en aquí i jo no m'amago de res. Jo he pres les decisions que crec que he hagut de prendre. Li he dit, m'he llegit la resolució i l'he contestada, senyor Arrimadas, i no m'he amagat absolutament de res.
Abans, els diputats de Ciutadans ja havien preguntat sense èxit als consellers Miquel Buch i Alfred Bosch si farien res per retirar els llaços.
Qui sí que ha fet cas de la Junta Electoral de Zona i ha retirat els símbols grocs és l'Ajuntament de Figueres. El govern municipal del PDeCAT ha tret la pancarta i el llaç groc que tenia la façana, com li requerien, però els ha col·locat en un edifici del costat. Pel que fa a la Junta Electoral Espanyola, es reunirà demà al Congrés a les 5 de la tarda de manera extraordinària per decidir què fa amb l'incompliment de retirar els llaços i les estelades del president Torra. Per això, el govern de Pedro Sánchez diu que ara toca tota la polèmica, només està en mans de la Junta i, per tant, la Moncloa no pot actuar pel seu compte. Un fet que continua desagradant a Pablo Casado, líder del PP, que insisteix que si ell governés ja aplicaria el 155 a Catalunya. Anem cap al Congrés. Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia. Sí, Pablo Casado recupera el mantra del 155 i avisa a Pedro Sánchez que ell, si fos president espanyol, no dubtaria a iniciar els tràmits per aplicar la intervenció del govern català davant la desobediència del president Torra amb els llaços. Ho ha dit Antena 3.
Lo que haría si fuera Pedro Sánchez sería ir a un Consejo de Ministros y iniciar el procedimiento de aplicación del artículo 155 diciendo simplemente, oiga, señor Torra, le mando un requerimiento de cumplimiento de la Constitución. Si el señor Torra dice lo que yo creo que diría, porque en la cumbre de Pedralbes dejó muy claro que decía que España era monarquía franquista, que las fuerzas y cuerpos de seguridad eran opresoras, pues saben lo que contesta el señor Torra.
Un punt de vista que descarta del tot la Moncloa i li recorda a Casado que és inconstitucional aplicar ara el 155. El que defensa la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, és que ara legalment només pot pronunciar-se a la Junta Electoral i que en funció del que decideixi després, el govern espanyol, si fa falta, actuarà. Ho acaba de dir a una entrevista a Telemadrid.
Es un mandato al que debemos estar en este momento todos, absolutamente todos, partidos políticos e instituciones, y a no invadir sus competencias y mucho menos a decirle lo que tiene que hacer, porque es un órgano del que depende, repito, la limpieza del procedimiento.
La Junta Electoral Espanyola reunirà demà a la tarda a les 5 aquí al Congrés. La trobada és extraordinària i d'entrada només ha d'abordar la desobediència de Torra de treure els llaços i estelades dels edificis públics.
Gràcies, Mireia. Encara en clau política, la proposta de Vox de permetre que els espanyols puguin tenir armes a casa rep el no rotund del PP i la Moncloa. El govern de Pedro Sánchez i diversos líders del Partit Popular es posen les mans al cap i consideren la idea de desproporcionada i fora de lloc, però el partit de Santiago Abascal manté el punt de vista que ha expressat el mateix president de Vox en una entrevista al digital Armes.es, Mireia.
Sí, la proposta ha estat contestada de seguida pels líders del PP, sobretot n'han parlat via Twitter, i ho troben una ocurrència que no té ni fonament ni sentit. N'ha parlat, per exemple, el portaveu Javier Maroto amb aquesta piulada.
El PP defiende medidas estrictas contra la delincuencia, las mafias y la inmigración ilegal, y defendemos a la policía y la Guardia Civil, Incluso defendemos la prisión permanente revisable para delitos muy graves. Pero proponer que los españoles llevemos pistola por la calle, no.
El govern espanyol encara va més enllà titllant la idea de gairebé una barbaritat, ho ha dit la portaveu Isabel Cela a Ràdio Nacional.
Es tremendamente insensato. Nosotros no queremos armas, no queremos de ninguna de las maneras parecernos a Estados Unidos en ese aspecto. Esto que nos dice Abascal es un retroceso y además es imitar lo peor que tienen otros países.
Però Vox manté la idea, el portaveu del partit al Parlament andalús, Alejandro Hernández, a més recorda que l'esquerra sempre ha jugat amb aquesta qüestió.
El derecho a portar armas es una base de la democracia. Esto, ¿sabe quién lo ha dicho? Pablo Iglesias. Conocemos las declaraciones que ha hecho nuestro presidente, pero ahora mismo no es objeto de actividad parlamentaria. Lo que quiero decir con esto es que, evidentemente, es un tema en el que se hace mucha demagogia por parte de los partidos de izquierda, cuando quieren decir una cosa y la contraria, ¿no?
El que defensa Santiago Abascal és que la llei hauria de permetre fer servir aquestes armes fora de casa en situacions d'amenaça real i demana que s'ampliï el concepte de legítima defensa per evitar que algunes persones s'enfrontin a un procés judicial i a penes de presó per haver plantat cara a delinqüents.
RAC 1.
No recordo si vaig tancar el cotxe.
Doncs si tinguessis la nova Ford Transit Connect, podries tancar-la des del teu mòbil.
Què dius?
Sí, a més pots monitoritzar la distància i compta amb connexió Wi-Fi.
Uau, però si el mòbil es queda sense bateria?
També té carregador inalàmbric pel mòbil.
Fes créixer la teva reputació amb la nova Ford Transit Connect. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Descobreix més a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Si estaves esperant, has fet bé, perquè el moment ha arribat. A Nissan Roma Auto, fins a final de mes, el Nissan Micra, diesel Visi amb 90 cavalls per només 10.980 euros. Esperar de vegades té recompensa. Consulta condicions a Nissan Roma Auto. Avinguda Príncep d'Astúries 66, davant plaça Lesseps. Oferta romauto.cat.
Et preocupen els cabells blancs? Prova Fito RE 30 dels Laboratoris Fito. Un tractament anticabells blancs revolucionari que repigmenta els cabells des de l'arrel perquè creixin amb el seu color, sense tenyir-los. Fito RE 30, amb una fórmula 98% vegetal, de venda a farmàcies per a farmàcies del Corte Inglés i a fito.es. Fito, el poder vegetal.
No et perdis la Hyundai Opportunity Week. Les millors ofertes en vehicle nou i quilòmetre zero. 50 unitats en estoc amb descomptes especials i lliurament immediat. Apropa't a Link Motor del 18 al 23 de març. Aquesta és la teva. Link Motor, concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Linkmotor.es.
Darrere del molt lluny hi ha les ganes de fer la volta al món. Quan dius molt arriscat, hi ha alguna cosa dins teu que pensa a bussejar sota el gel. No pares perquè et fas gran. Et fas gran perquè pares. Nou Seat Tarraco, per 26.990 euros. Per què no ara?
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
No havia vist mai sortir el sol des del cim d'una muntanya. Si sentir-ho ja és bonic, imagina't veure-ho clarament. Nou Instituto Oftalmológico Quirón Salut de Xeus. Tenim cura de la teva salut ocular perquè puguis veure amb precisió tot allò que fa temps que t'imagines. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
No et perdis ni un segon totes les novetats i les notícies que Starbase Toyota té per a tu a l'Hospitalet. Canviem de seu per oferir-te encara un millor servei. Segueix-nos al nostre nou emplaçament. Ens trobaràs a la travessia industrial 121 l'Hospitalet. Starbase Toyota, el teu concessionari oficial Toyota, ara més gran i millor.
Ho portes tot?
Porto fars Bixanó, llantes de viatge de 18 polzades, tapisseria amb cuir parcial, càmera de visió posterior...
Però si és l'equipament del Ford Kuga ST Line Limited Edition.
Vine aquest març a Ford i estrena el teu Ford Kuga abans de Setmana Santa des de 18.500 euros amb recompra garantida. Finançament d'FC Bank fins a final de mes. Condicions a Ford Pones. Xarxa Ford de Catalunya.
14:15 amb Mònica Folquet.
La primera ministra britànica Theresa May ha enviat una carta a Brussel·les per demanar ajornar la data límit del Brexit fins al 30 de juny, ho ha anunciat ella mateixa fa uns pocs minuts al Parlament de Westminster.
Aquest matí he escrit a Donald Tusk, el president del Consell Europeu, informant-lo que el Regne Unit busca una extensió fins al 30 de juny. El govern intenta fer noves propostes per poder fer una altra votació. Si s'aprova, l'extensió donarà temps al Parlament per poder aprovar l'acord del Brexit. Si no, el Parlament haurà de decidir les properes passes a seguir.
If not, the House will have to decide how to proceed.
La carta arriba 24 hores abans que demà es reuneixin els líders europeus en una nova cimera en què hauran de decidir si accepten aquesta extensió. Anem cap a Brussel·les. Dani Rovirosa, bon dia.
Bon dia. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja ha advertit Theresa May per telèfon dels dubtes que encara no tenen resposta. A la carta May no explica en quin moment el Parlament britànic tornarà a votar l'acord del Brexit, ni si es podrà aprovar, ni què passarà si no s'aprova. I garanties i concreció és precisament el que li demanen des de Brussel·les i la resta de governs europeus. La seva principal preocupació a l'hora de parlar d'una extensió és que el Regne Unit participi a les eleccions europees si la pròrroga va més enllà dels comicis del 26 de maig per no entorpir el funcionament de les institucions. Ara May demana una extensió fins al 30 de juny, és a dir, més enllà, però diu que no té sentit escollir eurodiputats per una eurocambra que es constituirà dos dies després de la nova data de sortida. Difícil dilema, per tant, el que hauran de resoldre demà els líders europeus en una cimera que es podria tornar a repetir la setmana que ve per trobar una solució definitiva d'última hora a poques hores que el Regne Unit marxi de la Unió Europea si res no canvia abans.
Gràcies, Dani. Passen 20 minuts a les dues. El conegut com a violador de Martorell es declara culpable de la violació i l'intent d'assassinat d'una dona l'octubre del 2016. Ho va fer durant un permís penitenciari mentre complia condemna per una altra agressió sexual anterior. Avui ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona. La defensa ha pactat amb la Fiscalia i l'acusació reduir-lo a la mínima expressió. Laia Colomer.
Amb aquest pacte, Tomàs Pardo reconeix que va abordar amb una navalla una dona en un pàrquing d'Igualada, la va fer conduir una cinquantena de quilòmetres fins a Castellbisbal, al Vallès Occidental, i allà en un bosc la va violar diverses vegades i li va clavar fins a 8 ganivetades. Pensant-se que l'havia matat, la va tirar per un barranc de 5 metres i la va tapar amb unes branques perquè no trobessin el cadàver. Però la dona va poder avisar els Mossos, va passar durant un permís penitenciari que li havia concedit el Departament de Justícia amb l'aval de l'Audiència de Barcelona, tot i que el jutge de vigilància penitenciària li havia denegat fins a 13 vegades. El 2002 ja havia pallissat una primera dona i n'havia violat una altra. Avui, a fora l'audiència, la primera de les víctimes, la Montse, ha acusat el sistema judicial de ser cómplice de l'agressió.
Que por culpa del sistema penitenciario judicial que les da permisos cuando una junta de tratamiento deniega 13 veces una salida de prisión, ¿cómo puede ser que una audiencia provincial presione para que se le concedan permisos y todas las mujeres expuestas?
Tant l'acusació com la Fiscalia demanen 70 anys de presó pels delictes de detenció il·legal, agressions sexuals continuades, intent d'assassinat i robatori.
Des d'avui fins diumenge, el Saló de l'Ensenyament exposa tota l'oferta d'estudis postobligatoris. El curs vinent, les universitats oferiran 13 graus nous, gairebé la meitat són de 3 anys. Un any més, l'exèrcit espanyol hi participa, tot i el veto tant del ple del Parlament com de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest matí, desenes de persones han protestat davant l'estand de les Forces Armades i els Mossos han hagut de fer un cordó de seguretat. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, creu que és un error que els militars hi participin.
Si el Departament d'Educació fos qui organitzés la fira, no convidaria a l'exèrcit de participar-hi. Però el Departament d'Educació no organitza la fira, el Departament d'Educació és un client més del Saló i respecta les decisions. Però el Departament d'Educació creu que no és el lloc on l'exèrcit ha de promocionar els seus productes.
En canvi, des de Fira de Barcelona asseguren que l'exèrcit hi exposa la seva oferta formativa com qualsevol altra institució.
Canviem de qüestió. Cabify assegura que en només 15 dies ja ha sumat 100.000 usuaris a Barcelona. El CEO i fundador de la companyia ha defensat en una conferència a la capital que Barcelona els estima. També diu que compleixen la nova normativa, tot i que els usuaris no han notat pràcticament cap canvi respecte abans, Montse Martí.
RAC1 va poder comprovar precisament que els usuaris de Cabify no han d'esperar 15 minuts abans de pujar al cotxe ni tan sols en el primer viatge. El màxim responsable de la companyia, l'empresari Juan de Antonio Rubio, diu que ara operen a la ciutat com una BTC que treballa en hotels.
La normativa lo que pide es que pasen 15 minutos desde que se contrata hasta que te recoge el vehículo. Contratar es firmar un contrato. Abres la aplicación de Cabify, nosotros te solicitamos que aceptes unos términos y condiciones. Y hasta que no pasan 15 minutos después de aceptar esos términos y condiciones, no te puede recoger un vehículo en Barcelona. O sea, está implementado así tecnológicamente para respetar la regulación.
De Antonio ha situat dins la normalitat l'expedient informatiu que els ha obert el govern. Diu que en totes les ciutats on operen se'ls ha demanat informació sobre la seva activitat. El CEO i fundador d'aquesta plataforma de mobilitat també ha assegurat que Cabify i els taxistes estan obligats a entendre's. Els allarga la mà per a treballar junts a Barcelona i diu que no tots els taxistes són radicals i volen fer fora Cabify.
Les Canàries, Catalunya, Andalusia i les Balears són les destinacions estrella per aquesta Setmana Santa. La patronal d'agències de viatge, ACAVE, ha avançat les destinacions més populars. El bon temps farà que el 70% de les reserves siguin a la costa, que un 20% aposti per l'oferta cultural de les ciutats i que un 10% prefereixi la muntanya.
Una enquesta feta als 500 socis de l'associació augura el creixement d'un 10% de les reserves per a aquestes vacances respecte a l'any passat. El president de CABE, Martí Serrate, ha explicat que la millora de la situació econòmica ha estat clau.
L'increment que es preveu aquest any és aproximadament d'un 10%, segons l'enquesta, i que aquest creixement està sent sostenible des de la recuperació que vam iniciar el 2014, després dels 5 anys de crisi de recessió econòmica.
A Europa, les destinacions principals són ciutats com París, Londres, Roma, Berlín, Viena i Praga. Al continent asiàtic prenen protagonisme països com el Vietnam, Sri Lanka, Tailàndia i també el Japó.
RAC 1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
La cuinera Carme Ruscalleda, la pianista Clara Peia, l'escriptor Jaume Cabré i el Museu de Lleida són algunes de les personalitats i institucions guardonades amb el Premi Nacional de Cultura. Les distincions s'acaben d'anunciar a Barcelona. Última hora, Ana Felipe, bon dia.
Bon dia. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts del Conca també ha premiat l'editora Maria Boigas, l'escultor Josep Ponsatí, la historiadora de l'art Josefina Matamoros, la Fira Literàrum de Móra d'Ebre, la Federació d'Ateneus de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Per l'escriptor Jaume Cabré, que també ha estat distingit, és la demostració de la qualitat cultural que té Catalunya.
Som un país que té una cultura viva, que avança, que prova, que és inquieta, i en molts àmbits. És una bona foto del país.
Àmbits com el gastronòmic, per Carme Ruscalleda, rebre un premi com aquest engrandeix l'ofici de cuiner.
Però em fa molta il·lusió, a títol personal, naturalment, però a títol professional, perquè jo cada any estava buscant a la llista, quan sortien els premis de cultura, si hi havia alguna escola, algun investigador, si hi havia algun productor. M'agrada que el meu país reconeixi la cuina com a cultura. M'emociona molt.
Els Premis Nacionals de Cultura es lliuraran el 4 de juliol al Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat.
La Casa Batlló recupera la pell original. Els treballs de restauració que es fan a l'icònic edifici de Gaudí han permès recuperar l'estuc que recobria les parets de la planta noble, però les obres també se centren a rehabilitar les peces malmeses de la famosa teulada que imita el llom d'un drac. Per poder veure de primera mà què s'hi està fent, s'ha posat en marxa una nova visita guiada entre bastides. Ja hi ha anat l'Anna Felipe, que resumeix l'experiència en aquest muntatge amb veu d'Eudald Martínez.
Durant més d'una hora i acompanyat per un guia especialitzat de cases singulars, experts en visites a monuments emblemàtics, el visitant conviu amb l'equip de restauració que feineja entre bastides. El recorregut comença a la planta noble, on s'ha fet una troballa excepcional, els estucs originals que recobrien gairebé la meitat del pis dels senyors Batlló.
Tenen unes cates al tercer pis de la finca.
Laura Pastor, codirectora de cases singulars.
Es descobreixen uns estucs de molt bona qualitat. Llavors, a l'equip de professionals, parlant amb direcció a Casa Batlló, diuen, ostres, si al tercer pis hi ha aquests estucs tan bons, a la planta noble també hi seran, o seran millors inclús, no? I llavors es comença a treballar aquí, a fer cates, a veure si es troba alguna cosa, i efectivament es troba que hi ha uns estucs.
Sota les capes de pintura també s'han localitzat les anotacions dels paletes amb l'altura exacta que feien els arrambadors, unes plaques de fusta que s'enganxaven a la part baixa de les parets. Gràcies a aquesta informació i les fotografies que hi ha de l'època, es reproduiran i es tornaran a col·locar. També es tornarà a penjar el llum de sostre original del menjador, i que es va trobar fa uns mesos per casualitat.
L'original la tenia
Amílcar Vargas, responsable de Patrimoni Mundial de Casa Batlló.
Una veïna de la tercera planta, que va morir fa poc, que mesos abans va trobar en una maleta d'un familiar, havia trobat totes i cadascuna de les peces d'aquesta làmpara. Ara això està en procés de restauració i es col·locarà a la part central on era originalment.
Però per gaudir de la part més espectacular d'aquesta nova visita guiada cal pujar al terrat. S'hi ha muntat la Skywalk, una passarel·la no apta per persones amb vertigen perquè està penjada a 30 metres del terra. L'objectiu, que el visitant pugui veure com els restauradors treballen en la part del davant del llom del drac, la que mira el Passeig de Gràcia. Laura Pastor destaca l'excepcionalitat d'aquest punt de vista.
Aquestes escames del drac quasi les podem tocar, vale? Estem a 30 metres d'alçada i de fet és el que sempre diem, és un moment únic perquè això no es podrà veure fins no sé d'aquí quan, no sé si 20 anys, 30 o mai més.
Aquesta visita guiada de la restauració només es farà fins al 30 d'abril i queden poques entrades. Precisament el mes vinent és quan està previst que es pugui retirar la lona que actualment recobreix la façana de la Casa Batlló. Les obres de l'interior acabaran al juny.
I acabem acabem, com sempre, amb el temps. Mònica Usart, aquesta última tarda d'hivern serà tranquil·la.
Sí, serà una tarda dominada bàsicament pel sol. Només es formaran alguns núvols en punts del prelitoral de Tarragona i Barcelona, també Catalunya Central i Prepirineu, però no portaran gaires conseqüències. Tot plat amb temperatures ara mateix al voltant dels 15 graus a Barcelona, Tarragona, Lleida i també Reus, 16 graus a Girona i a Mataró, o 14 graus, per exemple, a Vic. I avui, quan faltin 2 minuts per les 11 de nit, començarà oficialment la primavera i ho farem una pujada de les temperatures que notarem sobretot entre demà i el cap de setmana, que serà quan aquests termòmetres tocaran sostre. Tot plegat amb sol, amb algunes pinzellades de núvols prims i amb boires que de bon matí es formaran en punts de l'interior.